Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llinda. Un programa en què viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent, un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent on pot passar qualsevol cosa i on fins i tot ens podem arribar a sorprendre de nosaltres mateixos. Avui creu al llindar nosaltres Màrius Serra. Benvingut, Màrius.
Hola.
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Sí, no hi veig ni un borrall.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen al llindar porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré. Ja no veus res?
Res de res.
Perfecte, doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por, recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el llindar. Et despertes en una llitera amb rodes. Una llitera d'hospital. Un home amb cara de pocs amics l'arrossega pel passadís a gran velocitat. Va tan accelerat que xoques amb un caminador abandonat a mig del passadís. Però ell no s'atura ni un moment. T'empeny pel passadís i et fa entrar de mala manera dins d'un ascensor. Impactes amb la placa metàl·lica del fons. El soroll estrident gairebé et tranquil·litza. Si més no, ara estaràs quiet una estona. L'home prem el botó nerviosament. Sembla, pel que pots veure des d'aquí, que aneu al cinquè pis. Admires el portalliteres des de sota. És un home d'uns 30 anys, de rostre ruda.
Què? On som? Què ha passat?
Fa una expressió com si hagués sentit una veu a la llunyania. Mou imperceptiblement el cap en la teva direcció, però en cap moment fa contacte visual amb tu. Fa un gest nerviós amb la mà i et fixes en què porta una etiqueta al canell amb un codi de barres i les xifres 3, 7, 1, 6. Està seriós i mira cap endavant, cap a la porta, per on pretén sortir disparat tan bon punt s'obri. Efectivament es precipita cap endavant. Et condueix per un passadís més curt que l'anterior i després d'una frenada brusca deixa la llitera allà mateix i se'n va. Ben bé com si acabés de deixar un paquet. Ets en una mena de vestíbul amb parets pintades de color verd, el terra amb rajoles amb un disseny romboide i dos finestrals per on teòricament hi hauria d'entrar molta llum. En canvi, el lloc té una il·luminació apagada, esmorteïda, com si hi hagués alguna cosa que no permetés que el sol penetrés en la bombolla atmosfèrica que s'hi ha instal·lat. Gires el cap a la dreta i veus unes quantes cadires arreplegades al voltant d'un televisor antic que està apagat. Escampades per la sala hi ha unes quantes butaques. En una d'elles hi ha una dona gran adormida. Té una revista a les mans i el cap decantat, aturat en una posició inestable. Quan mires cap a l'esquerra veus que el passadís continua i entreveus un seguit d'habitacions numerades.
Potser podria aixecar-me a veure què passa aquí.
No, no pots.
Vaja.
No te n'havies adonat fins ara, però estàs lligat. Hi ha unes brides gruixudes que tenen el cos trabat per la cintura, amb els braços atrapats contra el teu propi cos. Notes la força que fan sota el llençol verd que portes al damunt. Al llençol hi ha un logo. Centre sociosanitari Els Àngels Misericordiosos.
A ver, Màrius Serra, dice. ¿Es usted?
Jo mateix, sí.
És una infermera d'uns 50 anys. Mentre et parla, aprofita per apropar-se a l'anciana dormida i clavar-li una injecció al braç sense dir-li res. La dona gairebé cau de l'ensurt. La infermera la mira amb severitat i després et mira a tu.
¿Qué medicación se está tomando?
Jo no tinc res, jo no... estava bé.
Sense dir res, arrossega la llitera i se t'emporta pel passadís, que és llarg i es va fent fosc a mesura que avança. La teva habitació és al final de tot. La número 26. Quan arribeu a la porta hi ha una altra infermera més jove. Malgrat això, als ulls s'hi detecta una desgana que evidencia que està de tornada de tot. Remena alguna cosa dins el calaix d'una tauleta, sense posar-hi gaire interès.
¿Este es el nuevo?
Sí, sí. Vamos a tener que buscar su historial de medicación.
¿Y eso?
Habla solo en catalán.
Ay, ¿otro? ¿Qué manía tienen de hablar en catalán?
No sé, hija, son muy tozudos. Con lo fácil que sería hablar la lengua de todos.
Claro, lo importante es entenderse, ¿no?
Eso digo yo.
El passadís passa un corrent d'aire fred i notes un calfred sota la capa fina del llençol que portes a sobre.
¿Así que usted habla solo catalán?
Jo parlo com vull, escolti. I vostè què parla, només castellà?
Ay, es que no l'entiendo.
Vaya panorama.
Fan entrar la llitera a l'habitació. Entre totes dues, desenganxen la part superior on estàs estirat de l'estructura metàl·lica amb les rodes i amb una facilitat i lleugeresa sorprenent, t'alcen a pes i et col·loquen sobre el llit. Al llit del costat, el que sembla que serà el teu company d'habitació, observa l'operació.
Tienen mucha fuerza.
Mucha fuerza, sí, sí.
Papito, a ti te levanto con el dedo meñique.
L'home de l'altre llit està mig arrupit. Et mira amb un somriure trist. El nas i les orelles semblen desproporcionadament grossos comparats amb el cos escanyolit. Les infermeres surten de l'habitació. Tan bon punt ho fan, l'home et mira seriosament.
Com és que els parles en català?
Com vols que els parli?
Ai, 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 ets ben boig.
Però escolta, com els parles tu?
Jo de tu no les faria enfadar.
Però on som?
I com és que ets aquí?
Això em pregunto jo.
Què tens?
Doncs no ho sé, la veritat, no recordo res.
A la pulsera hi diu que et deriven de l'Hospital de Sant Pau.
Et fixes en la pulsera que portes al canell. Hi diu les dades habituals, nom, edat, gènere i, efectivament, també la procedència.
Jo també vaig venir de Sant Pau, saps? Com que allà no tenen prou llits, a la mínima que poden, t'envien cap aquí. Jo, en principi, venia a recuperar-me d'un ictus que vaig tenir. Tinc les cames fotudes i amb tot el temps estic al llit, esclar. Vaig perdre mobilitat i força. Veus?
T'ensenya, aixecant el llençol, unes cames escardalenques.
No tinc prou força ni per anar en caminador. Així que intento anar-hi, noto com les cames tremolen, com si fossin gelatina, i em sembla que cauré. El monitor de recuperació diu que això són bestieses i que el que passa és que tinc por de caure, però... Ai, bé, ja saps com va tot això. Vaig entrar aquí per recuperar-me en 3 mesos i fixa't, ja fa un any i mig que hi sóc.
Un any i mig?
Mm-hmm. És molt difícil sortir d'aquí. No sé què passa quan et vas trobant malament i malament. I és clar, com que no deixen fer visites de la família...
A ver, aquí traigo la comida.
¿De qué están hablando ustedes?
No, le decía lo de los familiares.
No, no pueden venir familiares. Ya saben que en el centro hay muchos virus y bacterias de los pacientes y sería un riesgo para sus familiares y para las personas de fuera.
De todos modos, ¿quién iba a venir a verle a usted? Con lo aburrido que es, seguro que nadie le quiere venir a ver.
Sí, que es aburrido, sí. Todo el día con la misma historia del caminador. Sus familiares estarán ya hartos de sus historias.
A mí me cansa solo con verle la cara. Mira esa cara de soso que tiene.
La primera infermera s'ha posat uns guants de làtex i agafa una pastilla d'un petit recipient. S'apropa al teu company d'habitació i se'l mira amb una rialleta.
¿Tienes hambre?
Sí, estoy hambriento. ¿Me puedes dar la comida, por favor?
Así me gusta, que seas educado.
Amb una mà li obre la boca bruscament i amb l'altra hi introdueix la pastilla ficant-li els dits pràcticament al fons de la gola.
¡Hala! Ya hemos comido. Ahora tú, Marius. Venga.
Escolti, això és el menjar que donen aquí?
A ver cómo me pides que quieres comer.
Doncs miri, li demanaré, si us plau, que tinc gana i vull menjar.
No entiendo el catalán.
Doncs potser quants anys fa que vostè viu i treballa aquí?
Nada, no entiendo el catalán.
Doncs miri, haurà de començar a entendre'm.
Me parece que este va a dar problemas.
Ya hemos hecho bien de no quitarle las bridas. Ya verás cómo mañana nos pedirá por favor que se las quitemos.
Pues te quedas sin comer, Marius.
Però escolti, vostè no té dret a deixar-me sense menjar aquí. Què s'han pensat?
Les dues infermeres marxen de l'habitació rient.
Què fas? Que vols passar gana?
Però no, clar que no vull passar gana. Però és intolerable que... Has vist com et tracten?
Jo de tu aniria amb compte. Perquè aquestes no estan per bromes.
Ja. Yeah.
De cop i volta s'apaguen els llums. No només a la vostra habitació, sinó a tot el centre. El teu company es queda adormit pràcticament a l'instant. Sospites que té a veure amb el sopar que li han donat. Es fa el silenci, però dura molt poca estona.
Ei, traieu-me d'aquí! Traieu-me d'aquí, em sentiu?
Sembla que hi ha algú més que no ha volgut sopar aquesta nit.
Ajuda!
Et vols
Ajuda!
Unir als crits?
Que hi ha algú?
Ajuda!
Hola?
Ajuda, em sentiu?
La infermera entra. T'agafa amb força pel cap. Té tanta força que gairebé no et pots moure. Sembla que et pugui rebentar el crani amb els dits durs com l'acer. Amb l'altra mà et col·loca cinta americana tapant-te la boca.
Però...
Fet això, se'n va. Durant una estona et sents profundament violentat i amb la respiració accelerada. Però amb el pas de les hores, el cansament és superior a tota la resta i quedes profundament adormit. Et despertes l'endemà, encara amb la cinta americana tapant-te la boca. El primer que veus és que el teu company d'habitació no hi és. Al cap d'una estona apareix una de les infermeres. T'arrenca la cinta americana d'un estrabat.
Ah!
Després aixeca el llençol que et cobreix i examina la pell lligada per les brides.
¿Te vas a portar un poquito mejor hoy?
Jo no m'he portat malament.
Vamos a ver si es verdad.
Obre les brides i notes immediatament una sensació de descompressió combinada amb un dolor horrible provocat pel fet d'haver mantingut la mateixa posició durant hores. La infermera recull la brida, que col·loca en un carret que ha deixat al passadís, i se'n va arrossegant-lo. Ara estàs sol a l'habitació.
Em puc aixecar? Puc provar-ho?
Sí. Et pots aixecar i fins i tot caminar, tot i que et fa mal tot. Continues portant una mena de bata blanca amb el logo del centre sociosanitari, però no hi ha cap més roba ni objecte personal teu. T'adones que al terra, just a sota del llit del teu company, hi ha unes taques de sang. A la paperera també hi ha una pila de gases i guants de làtex tacats. Sembla que al teu company li ha passat alguna cosa. Què fas?
Intento sortir de l'habitació... Miro pels passadissos on sóc i a veure si puc trobar algú a qui demanar.
A l'exterior tot sembla tranquil. El passadís és una mica fosc, però al teu davant hi ha una claror que prové de la sala principal. Un altre pacient que va amb cadira de rodes, que ha sortit d'unes habitacions més enllà, sembla que s'hi dirigeix.
El segueixo i vaig amb ell.
Et trobes amb la mateixa sala d'ahir. Però ara el televisor està engegat i en les cadires que l'envolten hi ha diversos pacients. No hi veus el teu company d'habitació. La majoria són gent gran. Porten la bata del centre i miren atentament el programa dels matins que presenta la Susana Griso, que té el mateix aspecte de sempre. Els seus tertulians, en canvi, semblen més envellits. Els temes que tracten són els de sempre. Inseguretat, ocupes... Aparentment no hi ha ningú vigilant la sala. Què vols fer? Vols intentar trobar el teu company d'habitació? O potser intentar parlar amb algun responsable? Intentar escapar?
Miro d'anar a l'ascensor a veure si puc escapar d'aquí.
Intentes anar cap a l'ascensor, però just quan ho intentes apareix el portalliteres. Aquest cop camina a un ritme tranquil. Va mirant a un lloc i a l'altre. Quan arriba a la sala gran, no mira el televisor. En lloc d'això, va cap al finestral i es queda mirant fixament cap a l'exterior, com si veiés alguna cosa en la llunyania.
Aprofito per anar a l'ascensor.
Vas cap a l'ascensor i pitges el botó. En fer-ho s'il·lumina de color vermell, però sembla que l'ascensor funciona igualment.
Hi entro.
A quin pis vols anar?
Planta baixa.
En prem el botó. Les portes s'han tancat, però l'ascensor no es mou. De sobte sents un lleu brunzit. Ve de dalt. Alces el cap. El sostre de l'ascensor té uns petits orificis i en surt un gas negrós. Ràpidament et sents molt dèbil. Perds el coneixement. Et despertes de nou a l'habitació com si no hagués passat res, però lleugerament marejat. El teu company continua sense aparèixer. Potser li han fet alguna cosa. Perquè aquí clarament passa alguna cosa estranya.
Torno a la sala principal a veure si en sé alguna cosa del meu company d'habitació.
El teu company d'habitació no hi és. Sí que hi ha altres pacients que estan asseguts a les butaques. Potser podries preguntar-li a un dels altres pacients si han vist el teu company.
Hi havia un senyor amb mi a l'habitació que l'han vist. Saben què li ha passat?
Estan tots absorts mirant la televisió, excepte una dona asseguda en una butaca una mica més apartada. Potser li pots preguntar a ella?
Senyora, sóc de l'habitació 26. Vostè ha vist el senyor que estava amb mi? Un senyor prim, gran...
La dona alça el cap i et mira amb uns ulls tristos.
Josep Maria, fill meu, ets tu?
Em sembla que t'està confonent amb el seu fill. No sembla que estigui en disposició d'ajudar-te. Què més pots fer per trobar el company d'habitació?
Potser podria buscar rastres de sang, a veure si hi ha algun camí, diguem, alguna petjada.
Et passeges per la sala buscant algun rastre de sang, que potser et serveixi de pista, però no trobes res. Quan ja gairebé t'has rendit, veus una infermera que no coneixes que surt d'una porta que hi ha al fons de la sala, just al darrere del televisor. Porta unes tenalles que guarda de seguida el carro que arrossega. Tot seguit, desapareix pel passadís en direcció a les habitacions. La porta està protegida per un panell amb uns números. Cal un codi per entrar.
Marcaria... Ai, crec recordar el número del camiller 3731, provaria.
Ho proves? No funciona.
No. Pot ser que fos 37 segur, però 3716? La memòria em traïa.
Molt bé. Pots entrar. Davant teu hi ha unes escales que baixen. Són de formigó brut i rugós, només il·luminat per uns llums d'emergència. Aquí i allà hi ha embolcalls de plàstic vells, grumolls de substàncies difícils d'identificar, zones de foscor que vés a saber què amaguen. Baixes els graons vigilant on poses els peus. Entre pis i pis la il·luminació es perd i avances a les fosques, fins que arribes al tercer replà. Hi ha una altra porta, de nou protegida amb un panell amb números.
Torno a introduir 3716.
Per un moment sembla que la porta no s'obre.
Tot això és molt estrany.
Però finalment, una llum verda apareix al panell i la porta s'obre. Entres en una cambra on hi fa molt de fred. La il·luminació és tènua i et costa identificar el que tens al davant. Al fons de tot, intueixes una massa voluminosa, amb parts clares i parts fosques. T'hi acostes, t'ajups. Veus una mà verdosa que penja. Tot allò són cadàvers despullats, amuntegats els uns damunt dels altres. Són cossos vells plens de blaus. Estan tots barrejats. Hi ha mans dins les boques, membres en posicions antinaturals, tots enganxats com si haguessin estat apilats sense cap mena de cura. Entre les masses de carn, veus ulls morts que miren al buit. A prop de la muntanya de cadàvers hi ha una cinta transportadora que no para de girar. Condueix a una obertura revestida de metall. Operant alguna cosa a prop de l'obertura metàl·lica hi ha una infermera que no reconeixes. És una noia jove i alta. Es veu increïblement tranquil·la. És allà com podria ser la sala d'estar de casa seva. Tot seguit es gira cap a tu. S'acosta a la muntanya de cadàvers i n'agafa un, d'un senyor. L'estira pels braços amb una estrabada, després es tomba d'esquena i el torna a estirar. L'home li queda col·locat damunt l'espatlla, doblegat pel mig. La infermera camina sense dificultats. Quan arriba a la cinta, descarrega el cadàver de cop.
Fot el camp, ràpid. Fa una pudor de formol tremenda.
Puges escales amunt. Estaria bé que no acabessis aquí. Et preguntes si els familiars d'aquestes persones que acabes de veure saben què està passant aquí dins. Et preguntes també si la teva família sap que t'han enviat aquí.
Començo a estar molt amoïnat, eh?
Des que has arribat no sembla que ningú hagi preguntat per tu. Qui esperaries que preguntés per tu?
Els de casa.
Arribes a dalt de tot de les escales. Tornes a ser a la sala principal. Els pacients encara miren la televisió. De cop, tots comencen a aixecar-se amb dificultat i van tornant cap a les seves habitacions amb pas lent. Desenes de peus s'arrosseguen al darrere de caminadors formant un riu geriàtric que entra pel passadís principal i es dispersa. Cadascú el seu número.
Venga, Marius, a l'habitació que és hora de comer.
Un moment. Però això què és? Escolti, he baixat a baix i he vist que aquí és un lloc molt estrany. Jo vull parlar, vull un telèfon i vull parlar amb la meva família.
Te tengo que dar noticias.
Quines noticias?
Han llegado las pruebas que te hicimos el día que llegaste.
Quan arribeu a l'habitació, el teu company està estirat al llit, somrient. És amb l'altra infermera que li acaba de donar la pastilla del dinar.
Qué obediente estás hoy.
Sí, sí.
Así me gusta, huevón, que me hagas caso siempre.
A ver, Marius, aquí tengo los resultados de las pruebas. No...
¿Qué diuen?
No van bien las cosas, ¿eh? Estás en las últimas.
¿Últimas de qué? Pero si no pasa nada.
Escúchame. Te has contagiado con la variante JN2 del virus SARS-CoV. Como sabes... Es una enfermedad respiratoria grave, que se desarrolla muy rápido. Seguro que ya te has dado cuenta de los ganglios que tienes en el cuello, ¿no?
Yo no, pero si no tinc res al coll, escolti.
Et toques el coll amb por i et notes unes protuberàncies. Les ressegueixes amb els dits. Són uns bonys que s'escapen pel coll i gairebé t'arriben a la punta de la barbeta. Els palpes amb incredulitat i t'adones que estan coberts de pústules aspres.
Esto es el principio. Ahorita se te va a llenar el cuerpo de ganglios y te va a costar respirar.
Yo voy a marchar de aquí, escolti.
Bueno,
vull
bueno,
anar
bueno.
Al hospital de Sant Pau.
Bueno. Pero no hace falta preocuparse, Marius, porque tenemos la vacuna contra esta variante del virus. Eso sí, Marius. Si me hablas en catalán, no te la voy a poder dar. No lo entiendo, ¿vale? Me lo tienes que pedir en castellano.
Miri, escolti, vostè m'entén perfectament perquè fa estona que estem discutint aquí i m'ho hauria d'explicar una mica més, això d'aquesta vacuna.
¿Verdad que sabes castellano? Seguro que sí.
Vostè sap català també, però no el vol parlar.
Que no? Sí que sabe, pero no le da la gana hablarlo, ¿verdad?
Perquè vostè és una maleducada i vostè ho vol imposar i jo no tinc cap obligació de parlar-li en castellà aquí.
¿Sabes qué pasa? Que nosotras no entendemos el catalán.
Doncs no ho sembla, escolti. Més aviat sembla que no el volen entendre.
Bueno, bueno.
Però vostè no és una professional sanitària? Vostè no està al servei dels pacients? Doncs posi's al meu servei.
Tú mismo, Marius.
Sí.
Hasta que no nos lo pidas en castellano, no te podemos poner la vacuna.
Doncs miri, ja pot anar esperant, perquè jo ara mateix m'aixeco d'aquí, me'n vaig i parlarem a veure qui m'atura.
Epa! I què? ¿Y hoy vas a querer la pastillita de la comida? ¿O prefieres seguir pasando hambre también?
Jo vull menjar, encara que sigui d'hospital, però no vull la seva pastillita.
Les dues infermeres surten de l'habitació. Sembla que tens un problema de salut greu, però no estan disposades a tractar-te mentre continuïs parlant en català. Et tornes a tocar el coll i notes els ganglis. Et revises altres parts del cos i també en trobes sota les aixelles.
¿Pero qué haces? ¿Por qué les llevas la contraria?
¿O qué pasa tú ahora? ¿Por qué me hablas en castellà?
No. No es buena idea hacerlas enfadar. No.
¿Pero qué son estas?
Yo no sé nada. No he visto nada.
El company es gira al llit donant-te l'esquena i tapant-se amb el llençol. El logo del centre sociosanitari Els Àngels Misericordiosos et mira com si es rigués de tu. De cop i volta no et trobes gens bé. Et sents com si t'hagués pujat la febre. Quan et toques el cap està suant i també et costa molt respirar. Necessites la vacuna el més aviat possible. Han dit que era un virus que avançava molt de pressa. Això, si el que t'han dit és cert. I si no és veritat que t'has encomanat amb un virus? No ho pots saber del cert. Diuen que t'han fet unes proves, però tu no recordes que te les fessin. I si tot plegat està pensat per enganyar-te i injectar-te vés a saber què? I si el que volen és que acabis a la muntanya de cadàvers del centre? I com és que encara no ha vingut a visitar-te ningú?
Jo no tinc cap mena de confiança en aquesta gent. De manera que jo no vull prendre res que em donguin. Vull una segona opinió mèdica, vull un entorn mèdicament mínimament fiable. I això, més aviat, és un lloc d'enverinar. Això sembla un escorxador més que no un hospital.
Intentes pensar en tot això, però el cap no et funciona gaire bé. Notes com la febre pot amb tu i la realitat es fon. Quan tornes en si, és de nit. L'habitació és fosca i el teu company està en la mateixa posició que abans. Sembla que completament adormit.
Eo, hola.
Mires el sostre. Està format per plaques quadrades de color gris. Les mires fixament i tens la sensació que es mouen molt a poc, que s'enfonsen, que t'absorbeixen i t'hi podries perdre com dins d'un laberint. En una habitació propera se senten uns gemecs completament inapropiats. La veu masculina et fa pensar en el portalliteres, però vés a saber, no l'has sentit parlar mai. Els gemecs no només t'han despertat a tu. Un pacient crida des d'una altra habitació. La febre torna a apoderar-se de tu. Mentre tanques els ulls, entreveus com les plaques del sostre se separen lleugerament i en surt una figura cadavèrica que allarga un braç esquelètic cap als teus ulls. Du el puny tancat i, quan l'obre, deixa caure sobre teu una mena de ganglis vius. Són com uns cucs inflats, repten per damunt del llençol. Tens una sensació de fredor humida, t'estremeixes de fàstic, però no et pots moure.
Estic delirant, això és un somni, no un malson.
Els ganglis van avançant pel teu damunt i se t'enfilen cap a la boca.
Puto fàstic!
Et despertes de cop.
Tu sí que te portes bien.
Una de les infermeres està introduint la pastilla a la boca del teu company, que se l'empassa de bon grat.
Muy bien.
Això és verí.
Torna a ser l'hora de dinar. Has estat dormint fins al migdia. L'estat de debilitat en què et trobes és preocupant.
Oi sí que vas a querer comer, Màrius?
Jo sempre vull menjar, però no aquesta porqueria que doneu. Vull menjar.
Et notes molt, molt dèbil. Has d'acceptar la pastilla.
Sí, 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 va, 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 sí, sí, fot-li.
Muy bien. A ver, aquí la tengo.
La infermera extreu una pastilla del pot i te la posa davant dels ulls.
Pero solo te la daré si me respondes este enigma. Con 5 letras. Puede ser biológico o informático.
Virus.
Eso es, virus.
La infermera t'agafa les galtes amb força, fent que se t'obri la boca, i tot seguit t'hi fica els dits, fins que deixa caure la pastilla ben endins. Et deixa els llavis al regust dels guants de làtex.
Tenemos la vacuna a punto, pero nos lo tendrás que pedir en castellano, si no, no te entendemos.
Si us plau, doneu-me medicació adequada.
Tarde o temprano seguro que lo vas a pedir como Dios manda, ya verás.
Dit això, se'n va. L'altra infermera li diu alguna cosa a l'orella al teu company d'habitació i tot seguit també la segueix. És urgent que surtis d'aquí.
Surto, m'aixeco i busco la sortida per allà on sigui.
Surs al passadís. Com que és l'hora de dinar, no hi ha ningú. Tampoc al saló principal, presidit pel televisor. De cop i volta apareix el portalliteres, com sempre amb una mirada buida. En veure que no ets on se suposa que hauries de ser, corre en direcció cap a tu i t'engrapa de seguida.
Ah.
Vol retornar-te a l'habitació.
Vull veure el metge d'aquest centre! Vull un responsable!
El portalliter s'atura i, sense deixar-te anar, t'arrossega fins a l'ascensor.
No.
I entreu. Et porta al primer pis.
Ara parlarem amb el director.
És un gran espai impolut, amb el terra i el sostre blancs i grans finestrals per on entra molta claror. S'hi respira un aire més pur i fresc que la planta principal. El portalliteres truca una porta amb el puny.
Endavant!
El portalliteres t'hi fa entrar.
Bon dia.
És un despatx molt agradable, dividit per una mampara de vidre enorme. A l'altre costat hi ha el director del centre que et fa un somriure tranquil·litzador. Deu tenir uns 40 anys. Va vestit amb camisa i una americana i fa cara de salut. En un racó hi té una gran planta amb flors blanques i a les parets 3 certificats d'universitats americanes.
Bon dia, senyor Màrius Serra. Segui.
Bon dia, gràcies. Tinc unes quantes queixes, escolti.
Soc en Jaume Vivers, director del centre. En primer lloc, disculpi'm que no puguem encaixar les mans donades les circumstàncies.
Assenyala la mampara de vidre que us separa mentre tu seus en una cadira.
Però faré el possible per resoldre el problema. Entenc que hi ha alguna cosa que no li satisfà del centre.
Unes quantes. Per començar, que les infermeres de la meva habitació m'exigeixen canviar de llengua. Elles parlen en castellà, però fan veure que no m'entenen.
Això ho solucionarem de seguida.
Prem un botó que té en un panell sobre la taula.
Júlia, digues, si us plau, que baixin les infermeres de l'habitació 26. Sí, les de la 26. Ara mateix, sisplau.
En un moment, les dues infermeres apareixen per una porta que hi ha just al darrere del director.
Aquí nos tiene, señor director.
Vejam.
El director s'aixeca de la cadira i va cap a elles. Se situa al darrere d'una d'elles i li toca el clatell, ficant les mans per dins de la cabellera. Tot seguit, la infermera tanca els ulls, el cap li cau sobre el pit i queda en un estat inanimat. Després fa el mateix amb l'altra infermera, que queda en la mateixa posició.
Aquests androides són d'una qualitat excel·lent. Miri, són un dels models més avançats.
Oh, però escolti...
Agafa el braç d'una de les infermeres i l'acosta per mostrar-te l'etiqueta que du el canell amb el codi de barres.
Ho veu. Són l'últim model, amb un codi identificatiu exclusiu del fabricant. Però com ja sap, la gran multinacional que els fabrica no té en compte el català. S'han fet moltes campanyes perquè l'incloguessin en el programari d'aquests androides, però de moment no s'ha aconseguit. Per tant, no té cap sentit que s'hi adreci en català perquè no l'entendran.
Doncs miri, vostès podrien tenir algun personal que sí que m'entengués, perquè si no acabaran com l'Alexa, que la tinc dalt de l'armari perquè no m'entén en català.
El director torna a activar tots dos androides. Elles obren els ulls i somriuen.
A banda d'això, són androides excel·lents. Sense ells seria impossible que existís un centre sociosanitari com aquest, autosuficient i automatitzat. Permet un control dels pacients absolut, tal i com exigeix la normativa europea.
Doncs miri, si vol que li digui una cosa, poden ser molt autosuficients i molt eficients, però no tenen les capacitats per tractar amb éssers humans, que és el que han de fer els auxiliars mèdics.
No es permeten visites familiars per evitar contagis, ni tampoc el podem deixar marxar pel mateix motiu fins que estigui del tot curat.
Tot això ho puc comprendre, però el que no puc comprendre és que tinguin uns androides que em tracten com una... que em maltracten, i em tracten com un ésser inferior i em fan fer el que elles volen. I el meu company d'habitació l'estan tractant fatal, a baqueta, jo ho veig.
No es preocupi. El que ha vist en el seu company d'habitació és perquè és un pacient difícil, però li asseguro que les infermeres li dispensen totes les atencions necessàries pel seu problema.
He baixat al soterrani i allò ho teniu? Està ple de cadàvers, fa fredat.
Perdoni, però el que ha vist a baix pot semblar violent, però és un sistema de finalització de la vida homologat i extremadament eficient que compleix amb la normativa vigent.
Això de la normativa em sembla una excusa de mal pagador.
I no es preocupi, que el metge passa un cop a la setmana. Estic segur que, un cop vacunat, li podrà donar l'alta i sense problema i podrà tornar a casa.
Ja. Ara tots són flors i violes aquí, però allà baix no, eh?
El portalliteres t'acompanya de nou fins a l'ascensor i després a la sala principal.
Tu també ets un androide?
El televisor està en marxa i els pacients el miren amb atenció. T'acostes al gran finestral. En mirar a l'exterior, veus una ciutat amb grans avingudes verdes i edificis geomètrics. Els vianants porten unes ulleres brillants. Hi ha uns carrers estrets per on van una mena de vehicles moderns que avancen suaument sense fer soroll. El portalliteres es posa al teu costat i mira cap a l'infinit amb tu. I t'adones que no està mirant res, que simplement està carregant les bateries en una mena d'estació d'energia que hi ha a prop de la paret.
També ets un androide.
Una de les infermeres apareix arrossegant el teu company d'habitació en una cadira de rodes i el porta just on sou vosaltres.
Ha vuelto a autolesionarse otra vez. Es el de la número 26. Es la segunda vez esta semana.
El portalliteres se la mira.
Habrá que cambiar la medicación de la esquizofrenia. Ahora lo introduzco en el sistema.
El portalliteres assenteix amb el cap i s'endú el company, arrossegant-lo amb la cadira de rodes.
¡Qué bien que hayas vuelto, Marius! Si tenemos muchas ganas de que te pongas bien, hombre. Te queremos curar.
Jo també tinc moltes ganes de posar-me bé. Amb tranquil·litat i amb bons aliments. I una mica d'educació potser sí que ens en sortirem.
L'androide somriu. És el somriure més fals i artificial que hagis vist mai.
Pero lo tendrás que pedir en castellano, polaco de mierda.
Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. En el proper episodi tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb el convidat d'aquesta setmana que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Màrius, quan vulguis, pots treure l'antifàs.
Oh! Hòstia! Què tal? Mare de Déu, bon dia. Hòstia, quanta penya.
Saluda les teves androides.
Bon dia. Hòstia.
Què tal l'experiència?
Bé, vaja, sorprenent i, i inquietant per moments, molt, m'he ficat molt a dins. Hi ha hagut el moment soterrani, diem, m'ha recordat que jo vaig començar a estudiar medicina, vaig fer primer de medicina només a l'Hospital Clínic, i les primeres pràctiques d'anatomia eren amb cadàvers dins d'una piscina de formol. I, hòstia, m'ha vingut allò. L'olor de formol m'ha vingut.
Sí, tot el record de cop i volta, eh?
Sí.
En quin moment t'ho has passat pitjor?
Clar, home, quan m'he començat a tocar el coll pensant ara trobaré ganglis aquí de veritat, diguem, no? El moment aquest de... No amb la mort ni amb els cadàvers, sinó el moment de la malaltia i d'una situació de presa de decisions en cas de salut, no? Diguem, perquè a la vida n'he hagut de prendre algunes i, en fi, és el més delicat, això.
T'has mantingut ferm amb el català durant tota l'estona. No has cedit res, ni un moment. Ha estat així perquè estaves dins d'una ficció o a la vida real faries el mateix en una situació similar?
A veure, em resulta difícil imaginar una situació similarment angoixant a la vida real, però naturalment que el mantindria el català a la vida real i més en l'àmbit hospitalari. Diguem, ja ho he fet més d'una i de dues vegades sense aquesta mena de confrontació tan bèstia, no? Però estic convençut, diguem, en general a mi m'agraden les llengües, intento parlar-ne les màximes possibles i conèixer les màximes possibles, i en general tinc un tarannà més aviat conciliador i absolutament flexible. Però queda clar que la flexibilitat en la qüestió de la llengua no es pot confondre amb la submissió en la qual hem caigut com a... En fi, que vivim en una societat en la qual hi ha una diglòssia molt clara, hi ha una banda feble, i crec que ara, en aquest segle XXI, i en tot cas he arribat a un punt de dir fins aquí, i ens hem de mantenir perquè no ens podem permetre de donar la culpa als altres.
Aquest fins aquí obliga a entrar en conflicte?
Fonamentalment el català en la qüestió lingüística és una persona que evita els conflictes, no? I el conflicte lingüístic existeix com a tal, i els conflictes s'han d'abordar igual que n'hi ha molts d'altres a la vida, no? Amagar-los sota la catifa, que és el que hem estat fent durant aquests 40 anys de pretesa normalització lingüística, dient no, però no hi ha un conflicte, porta a la típica situació absolutament diglòssica de que quan un català es troba en un àmbit lingüístic ja per sortir d'aquí, foraster, a l'estranger, amb algú que no coneix cap llengua, ni tan sols el castellà, se li adreça en castellà. Això vol dir que el mal, diguem el mal, la situació mental de submissió és interna, no? I per tant l'única possibilitat de revertir-la és des de dins.
Ara parlaves d'alguna vegada, has explicat que tu intentes ser flexible, però sí. Hi ha hagut alguna vegada en situacions no semblants, però sí relacionades amb un centre de salut, on ha estat molt difícil ser flexible. Explica'ns una d'aquestes situacions.
Sí, mira, te l'explicaré molt clarament. Nosaltres vam tindre un fill amb una greu discapacitat que va morir quan tenia 9 anys i que vam estar, diguem, hospitalitzats des del minut 1 pràcticament de la seva vida, no? I aleshores va haver-hi un moment en el qual un cirurgià, ell estava col·lapsant, diguem, i un cirurgià dubtava i es negava a operar-li, a destensar-li les cordes vocals, i per tant volia practicar-li una traqueostomia perquè continués respirant, amb l'argument que és que, clar, així no parlaria mai. Però que el nostre fill no parlava. Era aquesta paradoxa dels especialistes mèdics que només miren la seva part, no? I aleshores ens vam posar molt ferms i, diguem, amb molta intensitat, i vam dir, assumim totes les conseqüències, vostè li talla ara mateix les cordes vocals i que respiri i no me li fa un forat i li practica una traqueostomia, no? Aquest és un exemple, però situacions límit amb el nostre fill en vam viure unes quantes, sí.
Hem de començar pensant en l'etapa final de la vida com un temps en què potser es vulneraran els nostres drets com a catalanoparlants?
Mm.
Això és molt fotut. Hi ha dues parts de la nostra vida en la qual som especialment vulnerables, que és la infància i l'ancianitat, la vellesa, no? En el cas de la infància, a més, es dona la circumstància doblement nociva, que no és una qüestió de fluïdesa, és que pot haver-hi nens que no l'entenen, el castellà, encara, per nens catalanoparlants, no? I aleshores, en el cas dels pediatres, això és molt lamentable. En el cas de les residències, de la gent gran i de la vulnerabilitat que anem adquirint amb els anys, doncs, home, torna a ser un retorn a la infància, no? I en aquest sentit, trobo que es planteja poc el respecte envers la comprensió, no? Es planteja des dels col·lectius d'infermeres o d'això, com aquella famosa infermera que no me da la gana estudiar català, no sé què, i no es planteja de socarrel quina és la vocació i l'ús de la sanitat, que és apropar-se al pacient, no? A tots els metges heroics de Médicos Sin Fronteres o d'altres d'aquestes organitzacions, quan se'n van a un país africà, el primer que intenten és veure totes les variants lingüístiques que hi ha allà per tenir un mínim de comunicació, no?
És un tema també del que la Carme Junyent en va parlar molt, perquè ho va viure en primera persona.
Amb consciència de crònica.
Exacte, sí.
Que això va ser... Vull dir, aquells textos de la Carme són impactants i impecables, però no se'ls pot demanar a tots els ciutadans que tinguin la consciència ni el coneixement que tenia la Carme, però sí, és
no, clar,
un exemple
perquè
brutal.
La valentia és... Sí. Ella ens recordava justament en aquells textos que morir-se en català és un dret dels catalans. Com es pot arribar a assegurar aquest dret?
Bé, és clar, els drets s'asseguren, diguem, en dos mons paral·lels, no? Hi ha el món del paper, que el paper ho aguanta tot, i per tant de la legislació, i és imprescindible que existeixi, però després hi ha la part veritablement important, que és el carrer, que és la societat, és a dir, que és la cultura. I això no dona rèdits electorals. Els papers sí que es poden negociar si fem una llei o una altra, i sí que tenen incidència, però el fet cultural és d'una velocitat molt més lenta i els canvis sociolingüístics i socials d'una societat es veuen en el decurs de les generacions, no? Per tant, per respondre a la teva pregunta de dir com es pot assegurar els drets, jo tinc 60 anys, no? I jo sóc una generació llindar, ja, jo crec, de que quan els que sou més joves arribeu a l'edat, espero molt, de tercera ancianitat, com ma mare, que té 98 anys i mig, ja està allà donant guerra, tal com està el sector assistencial i mèdic, serà difícil d'assegurar.
D'acord, doncs no et pregunto com, sinó qui. Qui ha d'assegurar aquests drets?
Bé, ho ha d'assegurar un govern fort, amb idees clares, i ho ha d'assegurar per la banda del paper, de la banda legislativa, evidentment. És a dir, ho ha d'assegurar qui admet la contractació d'un determinat tipus de professionals a partir d'unes condicions. Perquè, a més, quan això parlem d'infermeria i de medicina, estem parlant de gent culta. Estem parlant de gent amb uns... Per la meva experiència com a escriptor, no hi ha millors lectors que el món mèdic, diguem, però són gent interessada en la vida, gent que a més viu el vertigen de que és l'única cosa que ens agermana com a éssers humans, que és aquest neguit que tenim entre la vida i la mort. Ho viuen cada dia i, per tant, no ho relativitzen, ho viuen amb intensitat i són apassionats i coneixen el cos, els cossos i les misèries dels cossos, no? Doncs aquesta gent... diguem, se'ls ha d'exigir per llei que tinguin la capacitat també de comunicació amb la ciutadania d'aquest país. Això s'ha de fer per llei, però insisteixo que no és un interruptor, no és allò tan fàcil, igual com qui creia que les repúbliques es feien tocant un interruptor que al cap de 7 segons es cremaven els ploms, no? Són coses que exigeixen, diguem, una velocitat menor, però la legislació hi ha de ser.
Com t'has sentit quan, a la història, quan no podies utilitzar la teva llengua en una situació clara de desemparament?
Doncs cabrejat. M'he sentit cabrejat com d'altra banda ens sentim molts catalans en circumstàncies on el que hi ha en joc és el poder. Diguem, perquè no estem parlant de trobar-nos en un bar i entrar en relació amb algú, no? Estem parlant d'algú que té a les seves mans en aquell moment, no? Sí. Mai no es veu tan clarament una relació de poder física com en el cas de la malaltia o de la vulnerabilitat i en el cas de la bata blanca que tens al davant i que pren les decisions per tu i et fa aquestes coses. Per tant, m'he sentit impotent i cabrejat.
A la ficció t'hem enviat específicament a un centre sociosanitari, que és un espai on la gent gran queda a les mans de la professionalitat de persones que no sempre són professionals i on el tracte, de fet, pot ser molt inhumà, perquè no fa gaire el diari Ara es publicava un article sobre el que pot arribar a passar dins de la residència sense que ningú, ni tan sols els familiars, ho sàpiguen. Sabem que tu vas tenir, bueno, encara tens, no? Em sembla, la mare ingressada en una residència i la vas tenir durant la pandèmia. És una cosa que t'ha fet por en algun moment?
Sí, des del 18 hi vaig tenir les... I ma mare, diguem, va ser per pròpia iniciativa, perquè sempre ha sigut una dona molt independent i l'experiència és relativament bona dins de totes les limitacions, una residència petita, de 60 places, no? Però la meva sogra la vam treure d'una residència arran d'una residència gran, d'una d'aquestes franquícies grans que tenen, que hi tenia 200 habitacions i de sobte va entrar el Covid i no la vam poder visitar, les seves tres filles i els altres familiars, durant més d'una setmana, i la dona va quedar com incomunicada tal, i la vam haver de treure perquè delirava i li va baixar el sodi, en fi, i no ha tornat a cap residència. I vam viure, diguem, amb un cert pànic la sensació aquella de dir, què està passant aquí dins? Que no baixa a menjar, que no els hi menja, els hi torna les safates i la informació relativa. A veure, jo també voldria dir que en l'àmbit, sobretot de les residències, cal tenir clar que les condicions laborals i econòmiques de les treballadores, perquè majoritàriament són dones, són deplorables. I, per tant, no vull dir això que justifiqui una mala atenció, però si tu vols que una cosa funcioni bé i tinguis personal format, doncs ja has d'abocar recursos, no? Llavors estem en una societat turbocapitalista en la qual els avis no tenen un paper gaire clar.
L'altre gran tema de la història és el fet que, bueno, a mesura que aquestes grans empreses internacionals cada cop tenen un paper més gran en diferents aspectes de la nostra vida, el català o qualsevol altra llengua minoritzada, cada cop li és més difícil tenir-hi lloc. Ho estem veient molt en el món de la tecnologia. De fet, tu mateix comentaves el que has deixat l'Alexa perduda...
Sí, No la vull. Sí, és veritat, però no és que vulgui aigualir el vi, diguem, però també és, i per això és tan important la consciència lingüística com a consumidors. Diguem, el català no és una llengua petita en nombre d'usuaris, no? Llavors el que està, tot això ho tenen molt estudiat, però és una qüestió numèrica. I quan no hi ha el prejudici de direccions nacionals, espanyoles, d'empreses que filtren, és a dir, quan es parla només de xifres, en l'actual florida tecnològica, els petits nuclis, diguem, o el nombre d'usuaris determinat per la xifra que té el català no és pas irrisori. I, per tant, sempre que hi ha una llista feta desideologitzada, sempre el català està en les llistes de les 100, de les 50 i de les 20 llengües que qualsevol empresa tecnològica que vol implementar un nou aparell, si demana estadísticament quines són importants, el català sempre hi és fins a les 20. I això no és menor, tampoc. Per tant, no ens hem de fustigar perquè no és que ens vagi tot en contra. Uh-huh. Ens va en contra algú que concretament té uns prejudicis molt específics per trepitjar un ull de poll o que ens considera una pedra a la sabata. Però en el món global de les xifres diguem, com deia en bon català del Moianès, no estamos tan mal.
Clar, per això parlem del català com una llengua minoritzada i no com una llengua minoritària.
Minoritzada vol dir això. Vol dir que hi ha algú que la minoritza. I nosaltres sempre hem cedit sempre que el català era una llengua sense estat. Qual cosa és literalment mentida, perquè hi ha un estat que es diu Andorra, que el té com a llengua oficial, sí. I en canvi nosaltres som una llengua amb estat, però amb un estat en contra. Perquè l'estat espanyol, històricament i en aquests darrers 40 anys, amb fets, amb xifres i en casos concrets, no ha estat, no només no ha estat a favor, sinó que ha estat en contra. És a dir, han fet mesures, recordo 2007, Fira del Llibre de Frankfurt, el català era la llengua convidada, es va dir cultura, llengua, i allò va provocar una campanya important amb canvis de titulars de diaris que tenien seu a Madrid i tenien part també basada a Barcelona, i els cronicaires que estaven allà perquè hi érem els hi canviaven els titulars i els matisaven, i per tant, o sigui, no és que no hi hagi un orgull, és que se sent, el català se sent des de molt bona part de les estructures espanyoles com una llengua aliena, i això és el que provoca que sigui una llengua minoritzada.
Per tant, si en algun moment existissin androides com els de la història, esperem que no exactament com els de la història, però podem dir que sí, que segurament no tindrien l'opció de parlar de servir el català.
Podria passar, però insisteixo, aquí depèn de qui els programés.
El govern fa prou en aquest sentit?
El govern aquí fa poc, perquè fa tímidament, perquè no gosa, perquè durant tot el procés s'ha amagat la qüestió lingüística amb la idea d'eixamplar la base. I, per tant, era una pedra a la sabata també per a nosaltres, i així ens ha anat. És a dir, així hi ha hagut tot el pèndol que ha oscil·lat que tota una generació de nens no tingués referents de dibuixos animats en català.
Mira, t'anava a preguntar justament en això. Claríssim. Quin és l'impacte que té per la llengua el fet que plataformes com Netflix, el percentatge de produccions en català sigui tan baix?
Un impacte elevat. La creació de continguts en l'àmbit digital en l'actualitat és la, diguem, és l'aliment principal per a les generacions, no? Això ho demostra el fet que 3CAT ha rectificat i ha agafat amb força el canal infantil, i després d'uns anys de sequera. I això és un tall que generacionalment arriba, igual que hi va haver la generació Son Goku, per entendre'ns, no? Per tant, i Netflix i totes les plataformes privades, que moltes vegades diuen, home, són privades, ja fan el que volen. No, escolti, aquí hi ha una part que sempre és la Netflix Espanya, molt bé. Qui pren les decisions, des d'on i amb quins criteris, no? Això és el més difícil, però té molta repercussió. No és pas l'única, és a dir, no és ni l'escola és la solució a tot, la immersió, ni tenir totes les plataformes en català seria la solució a tot, eh? Vull dir, però dins del panorama són peces clau.
Tornaries a creuar el llindar si t'ho proposem més endavant?
I tant, sobretot per veure aquesta llum que després desprèn, està molt bé. No, sou impactants, eh? Realment, tinc molta imaginació, i a mi si em tapes els ulls encara se'm dispara, no? Uh-huh. Jo ho veia tot, i mirava i tot, i no sabia si ficar-me més embolics o no.
Quan on hi ha la barrera, no? On
si parlaven amb el meu pobre company d'habitació, que era un fial, veia tan escanyolit i tot això, jo anava a dir-li
algo. Si pots, no, pots anar a abraçar-lo. Perquè...
Puc anar a abraçar-lo? Molt bé. Fem-ho.
Doncs moltes gràcies, Màrius, per creuar el llindar amb nosaltres.
A valtros.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Rout Audio. Producció audiovisual, Roger Codina. Producció, Sònia Deulofeu. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició: Lourdes Fabrés i Juliana Rueda en el paper d'infermeres, Ferran Audí en el paper de company d'habitació i Oriol Rafel en el paper de director del centre.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.